suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. Al grup, dijous de 4 a 2 quarts de 5 a Ràdio Sant Vicenç.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel.
Benvinguts i benvingudes al grup, un programa dedicat a persones que cuiden i a persones que estan elaborant el dol, per exemple, per la pèrdua d'una persona o d'un ésser estimat, en aquest cas. Aquesta idea va sorgir dels grups de recolzament que fem des de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Avui parlarem d'un tema molt interessant, crec, un tema que s'ha posat molt de moda últimament i que avui està d'actualitat perquè aquesta setmana ens ha deixat un dels seus, no direm creadors, perquè té molta història aquesta tècnica, però un dels seus impulsors màxims, i és el mindfulness. Intentarem entendre què és, com funciona, com el podem aplicar, quines coses es diuen sobre aquesta tècnica que són veritat i quines no sou tant. Perquè al final és un terme que al posar-se de moda pues, acaba per batir-se. Res més, continuem, tirem endavant amb el programa avui dedicat al mindfulness.
El conte del grup.
I avui en el conte he portat un conte que intenta parlar sobre els pensaments i sobre com aquests ens afecten dintre del nostre cap. És un conte que es diu El missatge de l'anell. I el que ve a dir és que ni lo bo ni lo dolent són per sempre, sinó que van canviant, no? La història va d'un rei que vivia en un temps anterior i que volia tenir l'anell més important del món, o més bonic del món, o més poderós del món. Tenia un anell amb diamants, molt grans, amb or, amb materials preciosos, però no acabava de trobar la manera de tenir-lo, no? I va pensar de posar-li una frase. Llavors volia buscar una frase que fos lo suficientment poderosa per estar en l'anell més poderós del món. Durant 3 dies i 3 nits ningú va dormir a palau perquè tots volien trobar la frase millor pel seu emperador, pel seu rei, i bueno, sabent que aquest el recompensaria bé si ho aconseguien. Li van presentar tractats d'astronomia, textos en arameu, fórmules matemàtiques de gran complexitat, però ell les va anar refusant desesperadament perquè sempre deia que només necessitava dues o tres paraules capaces de donar-li motivació i cap dels savis la trobava. Llavors un pagès que estava per allà li va dir: sento interrompre'l, no sóc ningú, però crec que tinc una frase que li agradaria molt i que compliria aquestes condicions que vostè demanava. Llavors bueno, va decidir acceptar el rei i llavors li va escriure aquesta frase al pagès, amagada dintre de l'anell, i li va dir que quan no trobés una solució en una situació límit, consultés aquesta frase, que no es podia veure si no es treia el diamant de dalt de l'anell. Impressionat per aquesta història, aquesta intriga, el rei va decidir acceptar i va dir: ostres, pues provarem. I li va demanar al seu joier que escrivís la frase que el pagès li digués i que l'amagués a sota d'aquesta pedra que es pogués treure, d'aquesta pedra preciosa que es pogués treure. Un any després, el país va ser invadit i el rei va haver de marxar sol, a cavall, després de creuar un bosc i escalar una escarpada muntanya. Es va trobar davant d'un precipici amb uns enemics tallant-li la sortida. al pensar que havia arribat al seu final, es va recordar de la frase de l'anell i va treure la pedra per veure-la. A la frase deia: "Això també passarà." L'emperador es va dir a ell mateix que era cert, tant si el mataven com si queia pel barranc on l'havien acorralat, doncs acabaria passant i ell moriria i s'acabaria tot. I mentre es pensava en tot això, es va fer un silenci i una pau molt suaus. Semblava que els seus enemics s'havien perdut pel bosc o potser s'havien anat. Llavors va tornar a guardar un altre cop la frase, va tornar a posar la pedra un altre cop i un grup de soldats fidels al seu rei van arribar per rescatar-lo. Li van explicar que l'exèrcit enemic s'havia dispersat i havien acabat marxant i el seu exèrcit, l'exèrcit del rei, havia pogut guanyar la batalla. Llavors, al tornar al poble un altre cop, va decidir celebrar aquesta victòria a lo gran i va invitar altres pobles, va convidar altres pobles, va fer un banquet, tornejos, balls, de tot. I llavors, mentre l'emperador celebrava, es va trobar un altre cop al pagès que li havia fet l'anell, o la frase per l'anell, més bé, i abans de res, el pagès li va donar les gràcies, el rei li va donar les gràcies al pagès i aquest pagès li va dir: "Qui us ha dit, majestat, que aquesta frase només era pels mals temps, sinó que també era pels bons temps? És a dir, això també passarà." I per què he escollit aquest conte? Perquè avui parlarem del present i de com aquest present ens influeix, no? I que moltes vegades estem més en el futur i en el passat, però no passem pel present. El rei va estar present en aquell moment gràcies a aquesta frase que el va rescatar i va poder afrontar de la millor manera possible la situació. Per tant, aquesta és una de les conclusions que podem treure d'aquest conte i que començarem a veure ara que entrarem a conèixer què és això del mindfulness. Però el que ens ha de quedar més clar és això, no? El que molt poques vegades estem en el present, quasi sempre estem en altres llocs, i l'ideal seria que poguéssim estar en el present, perquè aquest moment passarà, és a dir, que aquest moment es convertirà en passat, i el que no ha passat encara és futur, per tant, no ens incumbeix. I sembla molt fàcil de dir, però potser més difícil d'assolir i de portar a terme en el nostre dia a dia. Però ara anirem veient una miqueta en què consisteix i com podem aprofitar-ho al nostre favor.
El quadern de notes del grup.
I primer de tot, què és el mindfulness? El mindfulness és, literalment, l'enfocament sense prejudicis de l'atenció, de la nostra atenció, en nosaltres mateixos, en les nostres emocions, els nostres pensaments, les nostres sensacions i, sobretot, en el moment present. És traducció de l'anglès, consciència. O sigui, buidar la consciència, buidar els nostres pensaments anticipatoris, els nostres pensaments de passat i centrar-nos només en el present, és a dir, buidar la ment, mindfulness. I aquest terme és un terme que, ara anirem veient, no?, una miqueta quina és la figura que el porta a Occident i de quina manera ha entrat a Occident, no? Però és una tècnica que ja ha entrat dintre de la psicologia i de la medicina en general per quedar-se, perquè ha ajudat a estalviar molts diners en medicaments i ha ajudat a persones amb ansietat, depressió i altres patologies, fins i tot amb dolor, altres patologies, a tirar endavant. Diguéssim que el terme oriental seria sati, traduït al nostre idioma seria això, consciència plena o ser conscients del moment present, I llavors aquesta paraula ha tingut moltes traduccions, perquè és de l'època de Buda, és un terme que ve del budisme, i aquest terme és una normalització, és un canvi del nom, que ve de fa 2.500 anys, i era aquesta capacitat de mantenir-se present que tenien els grans mestres, no? De que deien que aquesta capacitat que tenim els éssers humans, que ens permet projectar el futur i recordar el passat, a vegades ens pot jugar un paper negatiu, o ens pot jugar en contra en comptes de favor. Sense aquesta capacitat no podríem observar el nostre passat, no podríem, com dèiem, preveure el nostre futur, però sí que és veritat que en el moment en què estem durant uns segons presents, experimentem una tranquil·litat i una pau que és difícil d'aconseguir en altres situacions. Llavors, aquesta tècnica el que busca és que prenguem consciència de com tenim aquest moment present, de què està passant aquest moment present, sense jutjar absolutament res. I és un moviment cap a l'interior i també cap a l'exterior, perquè podem observar el que està passant fora, com passava el conte, i pensar que tot això passarà, i per tant no analitzar més de la conta, perquè moltes vegades som una mica obsessius amb el que passarà i és una mica complicat saber el que passarà, i més després de tot el que hem viscut amb aquesta pandèmia que ens ha fet tot molt incert, no? Com arriba a Occident aquest concepte o aquesta tècnica? Pues arriba el 1979 de la mà del biòleg molecular Jon Kabat-Zinn, que era practicant de ioga i de meditació zen, i que va conèixer un monjo budista tibetà, que és precisament qui ens ha deixat aquesta setmana, concretament dilluns, que és Thich Nhat Hanh, monjo budista que va fer moltes xerrades sobre la meditació per intentar portar-la a tot el món, no? La meditació... I clar, dintre del procés de meditació hi ha aquesta tècnica que ell la va portar, que ja existia evidentment, però de la mà de Jon Kabat-Zinn, pues, la van portar als Estats Units, i van crear un programa. Jon Kabat-Zinn va crear un programa que es deia Mindfulness Based Stress Reduce Mindfulness, o la pràctica de reducció de l'estrès basada en l'atenció plena, que es va començar a instaurar. Primer es va crear a la Universitat de Massachusetts, on feia investigació Kabat-Zinn, i després aquest programa es va fer la prova pilot, va tenir molt d'èxit i es va començar a implantar en l'atenció primària americana d'Estats Units, i ara funciona a les mil meravelles. Hi ha molts estudis en aquesta línia, s'ha posat molt de moda aquest concepte, i això ens ha portat fins aquí, no? És una eina molt, molt interessant per aconseguir millores o beneficis a nivell emocional, tant a curt, mitjà com a llarg termini, i fins i tot ara ja s'estan fent estudis que no només demostren millores en la reducció de l'estrès, sinó que fins i tot en problemes de depressió, en problemes de dolor crònic, com deia abans, problemes de tot tipus. O sigui que és una curació de la ment, entre cometes, i ja s'està utilitzant a més de 200 centres mèdics dels Estats Units i Europa com un mètode alternatiu a altres medicaments o altres medicacions, i que poden ajudar a estalviar, pues, a certes persones tenir que medicar-se. I com us deia, hi ha hagut molts estudis en aquesta línia que ens han ensenyat que aquesta tècnica és molt interessant. I no només en conceptes, en estats, diguéssim, patològics, sinó també en estats no patològics. Per exemple, a continuació us porto un tall d'una xerrada d'Ellen Snell, que és una experta en mindfulness, que una professora de mindfulness en aquest cas, però que ho aplica amb nens i adolescents per treballar una miqueta el tema de la tranquil·litat, de l'equilibri, de la respiració, d'estar tranquils, d'estar contents, d'estar en pau, en aquest món en el que, bueno, tenim molts estímuls, tot multitasca, hem de fer les coses ràpid, hem de fer moltes coses alhora, etc, etc. I us he portat un tall en el que ella explica una miqueta com ho transmet als nens i nenes petits i com entenen perfectament aquest concepte, no? Que ara a la següent secció veurem una miqueta com funciona i us posaré un exemple pràctic perquè ho entengueu millor, però ella explica com ho transmet als nens i nenes i com ràpidament ells agafen aquest concepte i l'entenen rapidíssimament. Endavant amb el tall i després ho expliquem.
Me gustaría compartir una historia con vosotros. Es de hace más de 50 años. Me rompí la pierna gravemente mientras esquiaba y tuve que ingresar en el hospital para que me operaran. Me sentí muy sola y un poco asustada. También estaba insegura por lo que iba a pasar. Mis padres estaban lejos. Yo estaba sola. Había un dibujo de Minnie Mouse enfrente de mi cama. Era muy gracioso y cuando me sentía sola lo miraba y mi estado de ánimo cambiaba. En ese momento, por primera vez, me di cuenta de que el estado de ánimo puede cambiar, como el tiempo. Los sentimientos pueden cambiar. Para mí, este fue un primer paso muy importante para ser entrenadora de mindfulness y enseñárselo a los niños durante el resto de mi vida. En cada persona hay un sentimiento parecido al hambre o la sed que sirve para encontrar una manera de afrontar los sentimientos, las preocupaciones, esas cosas. Y esos obstáculos internos impiden el proceso de aprendizaje. Esta es una de las cosas que utilizo en clase. Cuando estamos muy nerviosos y muy confundidos, nuestra mente se parece a esto y nos impide ver las cosas con claridad. Tenemos que esperar hasta que toda la purpurina haya caído. ¿Y qué pasa? Todo se aclara y te permite tomar otras decisiones. Así, no puedes ver nada. No sabes qué hacer ni cómo reaccionar. No sabes si estás cometiendo errores. Estás entrando en pánico. Los niños entienden inmediatamente esto.
I a la primera part del tall explica com es va trobar amb aquesta eina o com va entendre que aquesta eina podia ajudar molts nens i per això es va dedicar a ensenyar-ho a nens, que és aquest dibuix de la Mini que la fa connectar amb el present. I després a la segona part explica com us deia abans, com ella transmet això als nens, no? I com ho entenen perfectament amb exemples, no? I en aquest cas, el que els ensenya és una bola de neu, d'aquestes del Nadal, o que tenen purpurina i que quan les mous, les agites molt fort, tot s'omple de purpurina flotant i que a mesura que el deixes reposar, la purpurina es va depositant i cada vegada veus més clar el dibuix que hi ha a la bola. Bueno, crec que l'exemple és molt bo per poder entendre què és el mindfulness, no? I és un exemple que s'utilitza per nens, però crec que els adults ho entenem perfectament també si ens ho ensenyen d'aquesta manera, no? Quan el nostre cap va tan ràpid que no parem de pensar en el futur, en el passat, en què hem de fer, en què farem, com assolirem això, com aconseguirem allò, tot això ens desvia absolutament del moment present. I això és el que ens fa patir, no solament el que està passant fora, sinó com ho estem vivint. I aquesta és una miqueta la clau del mindfulness, no? I per què és tan bo per gent amb estrès o amb ansietat? Perquè quan tu estàs en el moment present ets capaç de veure com t'estàs sentint, què està passant pel teu cap, i no caus en aquesta roda infinita que diem d'anar d'un lloc a un altre sense passar per on sí pots canviar les coses, perquè als altres llocs no pots canviar les coses, però aquí sí pots canviar les coses, i l'únic lloc on pots canviar les coses és on no estàs, que és el present, no? Perquè en el futur ja encara no podem canviar res i en el passat ja no podem canviar res. Per tant, l'únic moment on podem canviar les coses és des del present. I, bueno, explicava Ellen que moltes vegades estem tan saturats, diguéssim, en aquesta metàfora de la purpurina flotant, que no podem veure les coses amb claredat, no? I quan posem la pausa per poder, perquè es depositi tota aquesta purpurina, és quan podem començar a veure les coses, no? I ara veurem una mica la capsa d'eines què és el mindfulness a nivell més pràctic, però clar, una de les coses que m'agrada d'aquest exemple és que ens pot fer entendre totalment que no és un tema, no és una qüestió de meditació, d'arribar al nirvana i estar assolits en un trans profund i tal, no, sinó que el mindfulness l'únic que busca és desactivar aquesta veueta que ens va dient el que hem de fer, el que no hem de fer, el de què passarà, què no passarà, què va passar. Tot això ho va silenciant, no? Aquesta és una miqueta una de les claus, de les moltes claus del mindfulness. Endavant, seguim amb la capsa d'eines.
La capsa d'eines del grup.
I ara hem parlat de la part teòrica del mindfulness, però ara anirem a la part més pràctica. Lo primer de tot, abans de res, abans d'entrar en profunditat i agafant, recollir una miqueta el que us he dit a la part final de la secció anterior, el mindfulness no és una meditació com la que veiem a les pel·lícules de posició de loto i que pràcticament el monjo que la practica acaba alabant-se sobre el terra i tal, no. Sí, el mindfulness el que busca que entenguem és que es pot practicar en qualsevol moment. És a dir, el mindfulness, igual que la meditació, doncs l'ideal és practicar-ho durant mitja horeta al dia i llavors sessions curtetes i de 10 minuts, per exemple, i anar agafant una miqueta el ritme, no? I d'aquesta manera cada vegada se'ns va quedar més, es va convertir en una rutina i podem començar a rebre els primers beneficis de què és aquest tema de la meditació i en aquest cas del mindfulness. Però el mindfulness més modern i del que parlàvem abans, que es va incloure dintre d'aquest sistema que es va proposar a la sanitat pública als Estats Units, es pot practicar en qualsevol moment. És a dir, el podem practicar doncs, mentre rentem els plats, el podem practicar mentre anem a comprar el pa, mentre passegem, mentre estem en un semàfor parats si anem conduint a algun lloc. És ser conscient d'aquest moment present. Sempre poso l'exemple a consulta de si imagineu-vos que estem jugant a un joc en el que quan jo marxi d'aquí, quan s'acabi el programa, vosaltres estant sols a casa vostra, de sobte, us en recordeu de que estem jugant un joc i llavors perdríeu, no? Pues això seria una miqueta al revés, no? Quan nosaltres som conscients de que no estem presents és quan aconseguim estar presents, no? Llavors podem estar presents en qualsevol tasca que realitzem al llarg del dia i això ja és mindfulness i ja ens ajuda a alliberar-nos una miqueta o a netejar una miqueta el cap de pensaments que normalment s'activen per una xarxa neuronal que s'ha descobert fa relativament poc, que es diu la xarxa neuronal per defecte, es diu, que el que fa és activar-se quan no tenim cap tasca a fer. Quan el nostre cervell no té cap tasca a fer, em refereixo en el sentit d'utilitzar l'atenció, la concentració, la memòria, etc. Pues, de sobte apareix aquesta xarxa neuronal i llavors és quan comencen pues les distraccions aquestes de les que tots som conscients perquè ens han passat moltes vegades, no? De pensar en el que hauré de fer demà, pensar en el que vaig fer ahir, i les preocupacions que nosaltres li diem de la vida, no? Pues apareixen en aquesta xarxa neuronal per defecte, no? I això és el que el mindfulness intenta desactivar, perquè això només crea més estrès i més ansietat, no? Si poguéssim treballar-ho a casa tranquil·lament, sense distraccions, la idea seria, doncs, això, tenir el telèfon en mode avió, no, que no hi hagi molèsties, posar una música suau, tenir una temperatura agradable, posar-nos còmodes, no cal meditar en posicions estranyes si no estem acostumats, podem meditar asseguts, amb l'esquena recta i amb les cames i els braços sense creuar. I a partir d'aquí hi ha molts vídeos a YouTube, hi ha moltes meditacions guiades que ens poden ajudar al principi a agafar aquest hàbit de meditar, si volem practicar aquest mindfulness una miqueta més enfocat a la meditació. Però com us deia, hi ha moltes maneres de fer-ho, perquè també existeix aquest mindfulness més pràctic del que us parlava, que podem practicar en el nostre dia a dia, en qualsevol moment, i que l'únic que busquem és que ens connecti amb el present i res més. Un exercici, per exemple, que us podria anar bé és buscar una paraula que vosaltres que us agradi, que us connecti amb alguna imatge bonica, i poder repetir aquesta paraula durant la meditació, perquè us ajudarà a connectar amb el present, no? O tenir alguna imatge que us connecti amb el present, no? Com hem vist a l'exemple d'Ellen de petita amb el dibuix de la Mini, no? Intentar buscar coses que us connectin amb el present, no? La respiració, per exemple, és l'única cosa que quan prenem consciència de com entra l'aire i com surt l'aire, ja no podem deixar d'estar presents. Evidentment, el nostre cos ho fa automàticament sense que nosaltres ho haguem de pensar, perquè si no molts moririen ofegats. Però sí que és un moment en el que, quan tu ets conscient de com entra l'aire i surt l'aire, ja és més difícil que marxis del present, no? Perquè notes que com entra l'aire, que t'està donant vida, no? Aquesta és una de les claus d'un dels exercicis més repetits del mindfulness, no? I aquestes serien algunes de les tècniques o algun dels exemples que podríem donar. Jo us he portat un tall amb un exercici d'una professional que, bueno, que podria ser interessant i que us podria servir. El poso y comentem.
Te voy a proponer un ejercicio muy breve para descansar la mente, que no es de meditación, sino más bien de no meditación. Está basado en una práctica budista que rebaja la presión de pensar de que hay que lograr una meta o experimentar algún tipo de estado especial. Proponte simplemente observar lo que ocurre sin intervenir. Nadie te va a hacer ningún examen, no tienes que tener ningún resultado. Eso grábatelo en la cabeza. Empezamos. En primer lugar, como en cualquier práctica formal, ponte en una posición cómoda, con la columna erguida, el cuerpo relajado y los ojos abiertos, esta vez. Ahora permite que la mente descanse por unos 3 minutos. Ponte un temporizador para controlar este tiempo. Entonces, déjate ir, soltando tensiones, soltando los pensamientos, como si acabaras de terminar una tarea larga y difícil. Pase lo que pase, no te preocupes. Tendrás pensamientos, tal vez alguna emoción, alguna incomodidad física. A lo mejor te sobresalta algún ruido, un olor, cualquier cosa que ocurra o deje de ocurrir. Sencillamente es parte de la experiencia de dejar que tu mente repose. Ahora, simplemente descansa en la mera conciencia de todo lo que está pasando por tu mente. Simplemente descansa. Después de 3 minutos, sonará tu temporizador. Pregúntate qué te ha parecido la experiencia. No tienes que valorar si está bien o está mal. Tampoco el por qué ha sucedido algo y no otra cosa. No es un examen. La pregunta es cómo me he sentido y qué ha pasado. Es posible que hayas experimentado brevemente la paz o la apertura, y eso está bien. O puede que hayas percibido miles de diferentes pensamientos, sentimientos o sensaciones, y eso también está bien. ¿Por qué? Pues porque de cualquier manera, mientras hayas mantenido por lo menos una mínima conciencia de lo que estabas pensando o sintiendo, habrás tenido una vislumbre directa de tu mente haciendo lo que haces siempre de forma natural. Y ahora te confío un secreto. Todo lo que experimentas cuando simplemente dejas descansar tu atención en cualquier cosa que pasa en tu mente en determinado momento es meditación.
I aquesta reflexió és molt interessant. El que busca amb aquesta tècnica, semblant a el que us he explicat fins ara, no? És posar-se un temporitzador i intentar ser conscient de quantes vegades he perdut aquesta consciència de present. Que moltes vegades la neguem, perquè ve un pensament i el neguem. I clar, quan el neguem encara ve amb més força. Hem d'acceptar-lo i simplement deixar-lo anar. I aquest és un exercici que us recomano que proveu. Res més, passem a la reflexió final.
La reflexió final del grup.
I avui acabem amb una reflexió d'una monja budista, Pema Chodron, que diu: la peor agresión a nosotros mismos, la peor de todas, es permanecer ignorante por no tener el valor y el respeto de tratarnos a nosotros mismos con honestidad y ternura. És a dir, que aquesta eina que us he portat avui, us l'he portat amb la intenció i amb l'objectiu de que apreneu a cuidar-vos a vosaltres mateixos, a vosaltres mateixes, i que intentem estar les màximes vegades possibles present i comencem a entrenar el múscul del nostre cervell a que cada vegada aconsegueixi estar més present i, per tant, aconseguim estar amb més pau. Res més, ens veiem la setmana que ve en aquest programa, en el vostre programa, que és El Grup.
Suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5:15 a Ràdio Sant Vicenç.